Doncs encetem una nova entrega, com cada dilluns, del Coses de Palamós, aquesta secció en la que repassem diferents aspectes històrics de la nostra vila. Saludem el nostre col·laborador, l'historiador palamosí Gabriel Martín. Què tal, Gavi, com estem?
Molt bé.
Avui intentarem explicar d'una manera il·lustrativa i potser fins i tot desmentir algunes teories conspiratòries sobre els maçons, sobre el paper que han tingut aquesta societat, que doncs, sempre se'ls ha titllat doncs, així, amb aquest punt de secretisme, aquest punt místic, i veurem una mica explicar per la gent que potser no coneix gaire què eren els maçons i també el paper que han tingut a Palamós. Per començar, primer de tot, anem a l'ABC,
a
l'arrel de tot. Què són els maçons?
Mira, bàsicament, bueno, sempre ha estat una societat secreta, no?, que ha estat envoltada de misteri allà on han anat. Era un moviment hermètic, iniciàtic, fins i tot filosòfic, que remunta a una història de més de 300 anys. De fet, l'origen dels maçons el trobem en els constructors de l'edat mitjana. Les fraternitats d'aquests constructors que feien catedrals, que feien iglesies, i a partir d'aquí doncs, aquests gremis, que practicaven, bueno, que tenien uns coneixements de treballar la pedra, doncs sembla ser que també practicaven una mena de rituals per traspassar aquests coneixements, una mena de secrets de l'ofici, del seu art, que els portaven doncs, a erigir-se en petites societats tancades, no? per preservar més que res els secrets de la talla de la pedra del seu ofici, també a través de símbols i tot això. Doncs sembla ser que quan van desaparèixer les grans catedrals, perquè clar, fins al segle XV-XVI es van construir grans catedrals, però després ja, diguem, el treball de l'arquitectura va canviar bastant. Doncs, diguem, quan van desaparèixer aquestes grans obres, aquesta mena de llotges o gremis van començar a incorporar dintre dels seus grups el que deien els maçons acceptats. No necessàriament eren ja picapedrers, sinó que eren persones de la societat ja que tenien cert prestigi moral o intel·lectual, i així, sense voler-ho, van crear els fonaments de la maçoneria moderna, no? A partir de 1600 ja apareix a Escòcia les primeres llotges de picapedrers, doncs, que mantenien aquests secrets, no? Aquestes societats tancades que semblava que preservaven una sèrie de símbols, una sèrie de ritus. Veuràs que això es va escampar ràpidament, perquè el 1693, gairebé 90 anys més tard, ja trobem la primera llotja a París, i pocs anys més tard, en 1717, ja apareixen quatre llotges maçòniques més a Londres. Però realment el fet o l'esdeveniment històric que va acabar de disparar tot això va ser, sense cap mena de dubte, a partir del 1789 amb la Revolució Francesa. Pensa que la Revolució Francesa va tenir una influència determinant en la construcció ideològica de la República, incorporant principis maçònics, que eren el de llibertat, igualtat i fraternitat. Mira, perquè te'n facis la idea, dels 655 diputats que tenia en aquell temps l'Assemblea durant la Revolució Francesa, 477 eren declarats maçònics. Vull dir que, déu-n'hi-do, van ser realment els que van impulsar tot aquest moviment, I després, a partir d'aquí, ja tot estava abonat per l'èxit, diguem. Ja al llarg del segle XIX, la maçoneria, després de la Revolució Francesa, fins i tot la Revolució independentista que va viure en aquell moment als Estats Units, que es van segregar de la Gran Bretanya, del Gran Imperi, doncs van portar la maçoneria a escampar-la per tot arreu i tot el món.
En tot cas, doncs, aquesta dada tant de la Revolució Francesa com dels Estats Units una mica també corrobora aquest prejudici que es té, que els maçons sempre estan posats en les grans decisions polítiques transcendentals de la història, no?
Sense cap mena de dubte, a finals del 18 i principis del 19 van compartir, no només van compartir, sinó que realment van aglutinar el poder de molts països d'Europa. Aquí a Catalunya, llavors, que tampoc va trigar gaire a arribar, perquè en els països catalans, la primera organització maçònica que apareix descrita va ser precisament a Menorca. I tu dius, ostres, quina particularitat té Menorca que aparegui en un lloc tan aparentment perifèric. Doncs hem de recordar que Menorca, al segle XVIII, era una colònia anglesa. Per tant, els anglesos segurament van ser els portadors d'aquests ideals maçònics a l'illa de Menorca. A partir d'aquí, després, mica en mica, ja es va anar escampant a Catalunya, de tal manera que ja a mitjans del 18 mitjans del 19 ja apareixen documentades diverses agrupacions maçòniques, fins a tal punt que això comença a agafar volada, i el 23 d'agost del 1886 ja es va celebrar a Barcelona una gran assemblea constituent de la llotja simbòlica regional catalano-balear, que això li permetia tenir certa independència amb diguem, la lògia maçònica d'Oriente Espanyol, que en deien. I a partir de 1887, doncs, la francmaçoneria catalana sembla ser que ja va ser plenament reconeguda per la família de la maçoneria universal.
Palamós, m'imagino que també aniria cap a aquestes dates, no? Finals del segle XIX.
Si ens fixes, anem del més universal, ens anem acostant al més regional, i ara anem ja a l'àmbit més local, perquè, de fet, per entendre una mica també com per què va quallar, diguem, la maçoneria Palamós, hem d'explicar que a finals del XIX hi havia com una certa crisi, no?, de la identitat, sobretot religiosa, espiritual. Van haver-hi nous moviments que van sortir a Europa, tant espirituals com racionals, com de tot tipus, que va impulsar que molta gent s'aboqués a l'espiritisme, a la maçoneria, o fins i tot a una, diguem, un cristianisme més evangelista, més que no purament el catòlic, no? I Palamós va ser un exemple de tot això, perquè aquí realment va haver-hi un gran moviment espiritista, un gran moviment evangelista, que es pot constatar fent una passejada pels cementiris de Palamós, qualsevol dels dos, però encara hi ha moltes tombes, amb unes frases molt bucòliques, amb ornaments florals, però que no hi és present la creu catòlica a l'enterrament, i molts d'aquests enterraments són evangelistes. Bueno, en fi, això va desembocar en aquesta crisi d'identitat i molta gent, doncs, diguem que es va fer maçona també dintre d'aquest grup. De fet, les primeres notícies que tenim de la fundació d'una lògia aquí a Palamós van ser del 1883, quan es funda doncs, una lògia, un gremi, no?, anomenat La Paz, una agrupació de maçons. Pocs anys més tard, 5 anys, el 1888, es funda la segona lògia, que es diu La Redención. Sembla ser que era una petita escissió de l'anterior. No sé si que el part dels membres no estaven d'acord amb l'ideologia d'una o de l'altra, però en poc temps se'n van fundar dos. D'aquesta manera, Palamós, igual que Sant Feliu o Palafrugell, que també comptaven amb lògies, es va convertir en un centre propagador d'ideals maçònics, de la rodalia, i sobretot de pobles aquests que eren més petits, Calonge, Sant Joan, on sembla ser que també hi havia petits tallers o petites sucursals, podríem dir, no arribaven a la categoria de lògies, d'aquestes agrupacions maçòniques, però sembla que sí que tenien petites sucursals. La primera de les lògies, aquesta de la lògia La Paz, és curiós, però tots tenen noms castellans, A l'època es veu que devia ser la moda posar-los el nom en castellà. Doncs sembla ser que tenia 37 membres. La mitjana d'edat oscil·lava entre els 38 anys, aproximadament, i sí que es caracteritza per una diversificació professional, tot i que la majoria eren tapers. O sigui, diguem, aquesta estava una mica muntada pel gremi de tapers, la gent que treballava al suro, va tenir dos membres destacats, coneguts, com era el Zoilo Nacente, un nom particular, però aquest senyor va ser alcalde republicà, i en Josep Dalmau i Carles, que també formava part d'aquesta lògia i que va ser pedagog. L'altra lògia, diguem, la competència, per dir-ho d'alguna manera, era la lògia La Redención, tenia entorn de 30 membres, i estava encapçalada per en Joan Ferrer i Quintana, que va ser secretari municipal de l'Ajuntament durant 20 anys, i fins i tot va arribar a ser secretari judicial de la Cambra de Comerç. Aquest personatge, vull dir, va prosperar de tal manera que el 1902 fins i tot va ser nomenat vicecònsul d'Espanya a Jacksonville, als Estats Units. També d'aquesta lògia destaca la presència d'una dona, que és bastant minoritària, la Conxita Llach i Pons, i després també poder la figura més destacada de la maçoneria palamosina, que és la rellevant figura de Salvador Albert i Pei, que després, degut a un canvi de domicili, s'aniria a la lògia Jesoria, que es deia, que era de Sant Feliu de Guíxols, motiu de trasllat per coses de negocis i de feina. També aquesta mateixa lògia comptava amb en Darius Rahola, que va ser propietari de la publicació que se'n deia L'Autonomista. Estem parlant de la publicació maçònica més representativa i important de la província de Girona. Per tant, veiem que hi havia aquestes dues lògies, però fixa't en el detall de que la gent que formava part no era qualsevol, vull dir que no era gent del carrer, ni era gent que feia sabates, sí, ni era gent que es dedicava a fer cantis, és a dir, hi havia certa categoria, hi havia gent que eren grans empresaris, o que també és una mica la llegenda negra de la maçoneria, no? Com han format aquesta societat, però en molts casos aquestes societats, que eren també, acaben sent societats econòmiques, que eren gent amb diners, gent amb possibilitats, que s'anaven recolzant uns als altres pel fet de ser maçons.
I que reunien per intentar doncs, prendre decisions de controlar, si més no, diferents aspectes de la societat. No?
I tant, per això també controlaven políticament i econòmicament molts aspectes de la societat.
Quins testimonis trobem a Palamós de totes d'aquestes loges o d'aquesta petja de la maçoneria?
Doncs mira, uns quants, i els desvelarem avui, perquè la gent que hi pugui anar passejant, segurament el lloc que parlarem és un lloc que hi ha estat moltes vegades, la gent, però que no s'hi ha fixat mai. Per tant, avui el que mirarem de fer és un petit exercici d'imaginació en què nosaltres irem descrivint i parlarem del cementiri de Palamós i veurem com, sobretot a la portalada d'aquell cementiri de Palamós, hi ha tota una sèrie de petites empremtes dels maçons, perquè aquell cementiri, no oblidem que va ser construït per maçons. El que passa que hi ha molts símbols que han passat desapercebuts, fins i tot pel franquisme, encara perduren, i podem identificar tots aquests símbols a la portalada. Si et sembla, fem un petit viatge i anem-los desgranant una mica. Bé, si anem cap al cementiri, pugem aquella pujada, òbviament arribem a aquell portal de ferro. Per començar, l'únic que haurem de fer és alçar la mirada i mirar cap amunt, i veurem com justament a sota de la volta del portal hi ha una mena d'escaire i una mena de símbol, un escaire i un plom, tallat en el ferro. Aquella marca és el símbol per excel·lència de la maçoneria, l'escaire i el plom. Recordem que la maçoneria prové dels constructors medievals, per tant, ells feien servir aquestes eines per tallar la pedra i per construir. Per tant, és un dels grans símbols. Inclús és curiós perquè apareix foradat en el ferro de la capçalera de la porta, com fins i tot quan l'hora del sol és baixa, fins i tot passa els rajos a través, i com es projecta aquest mateix símbol al terra de l'entrada del cementiri, i es va movent pel terra. O sigui, no sé si això buscava
alguna... Això estava allà premeditat, no?
No ho sé, això, mira, no ho sé, però és curiós. L'altre dia, passejant pel cementiri, vaig constatar aquest curiós efecte òptic. Bueno, doncs, justament, si fem referència a aquest mateix portal, veurem que són unes portes de doble patent, doncs ara mirarem a la part inferior de les portes. En allà, a cada, porta, al costat, apareix el que se'n diu una clepsidra. I no estem parlant de beguda, Estem parlant d'un rellotge d'aigua que porta unes ales. Aquestes ales, segons els maçons, eren de pelican i representava la inversió de relacions entre un món superior i un món inferior. Com veus, tot sempre és molt, molt, molt simbòlic. En qualsevol cas, constituïa un atribut de les lògies per simbolitzar les doctrines i els mites, perquè per ells representava, clar, era un cementiri, també tenia la representació del renaixement perpètu, Sense moure's d'aquesta portalada, continuarem mirant i veurem que a cada costat de la portalada hi ha com dos pilars, dos pilastres. A dalt de tot hi ha com unes mitges esferes. Mitges esferes que podien semblar com si fossin dos sols naixents, per la forma que tenen i per la tal com estan esculpides o gravades, perquè deuen ser peces, més de... No tant de pedra, sinó segurament fetes amb ciment o això. I aquest és un símbol també molt típicament maçònic, és a dir, són els dos pilars i al costat dels quals sempre s'han representat en gravats una mena d'astres. A vegades són el sol, la lluna, a vegades són dos sols, a vegades són dos astres indefinits. Per tant, això ho tenim, tot això, fixa't, si n'hi ha de coses, només a la portalada del cementiri. Ara el que faríem nosaltres era entrar dintre el cementiri, perquè si fem una passejada per les tombes, sobretot les més antigues, n'hi ha dos o tres que trobaríem tombes maçòniques. Jo encara l'altre dia passejant vaig trobar un parell o tres de tombes en què és evident que, en el marbre aquest que tanca el nínxol, veurem com en lloc d'aparèixer una creu apareix precisament aquesta esquadra i aquest plom al qual fèiem referència. Per tant, en aquesta part hi havia maçons enterrats. Però a la part més baixa del cementiri, que això s'ha perdut malauradament, a la part d'aquella que hi ha com un jardinet de terra, una gespa, hi ha algunes tombes per terra. Doncs encara jo recordo els anys 80 que en quedaven algunes, que era d'aquestes, com una creu de ferro, doncs hi havia com un pal plantat així en ferro, i allò d'haver-hi una creu hi havia un triangle al damunt. Aquestes també eren tombes maçòniques, se'n conserven algunes fotografies, però avui en dia ja no hi són. I no sé què va passar amb aquestes tombes, si es van rovellar i les van acabar traient, però tot això ha desaparegut. També trobem tombes maçòniques al cementiri Sant Joan, vull dir que no és exclusiu de Palamós. Tot i que no apareixen cap símbol ni la porta ni el recinte, sí que hi ha marbres, aquests que tanquen els nínxols, on hi ha personatges que són clarament maçònics. Però això també ho trobem a la vila, vull dir, no cal
anar al cementiri, que també tenim símbols maçònics molt més a prop del que ens pensem, no?
Molt més a prop d'aquí que del que ens pensem. Mira, hi ha concretament el número 74 de l'avinguda President Companys, perquè ens entenguem, al costat de Ràdio PP, que així la gent se situarà, doncs la gent sabrà que allà al costat hi ha precisament una casa, diguem, d'un estil eclèctic modernista, així de color beige, molt maca i molt alta, molt ben arreglada. Doncs allà ens fixarem precisament al llindar de la porta, a la part de dalt, i veurem com allà apareix esculpit, curiosament, un rusc d'abelles. Que dius, què fa un rusc d'abelles al damunt de la porta? Doncs mira, precisament el rusc d'abelles, igual que l'esquadra, igual que aquests astres dels quals hem parlat, és un dels símbols importants de la maçoneria i representa, és un símbol de l'obediència i constància a la lògia maçònica. Per tant, com pots veure, guardem símbols encara maçònics de la vida quotidiana i l'arquitectura de la nostra vila.
La veritat és que m'he quedat bastant sorprès de tots aquests símbols, que fins i tot el franquisme, amb l'obsessionat que estava amb el contubernio judaico maçon,
no els van identificar. Si hem de parlar d'un maçó important, sense cap mena de dubtes, és Salvador Albert i Pey, que com ja hem dit formava part de la Logia La Redención i després va anar a viure a Sant Feliu. Clar, estem parlant d'un maçó il·lustre, potser del maçó més important de Palamós. Aquest senyor va néixer el 1868 i va morir el 1944 a Cerdanyoles. Va ser un polític i escriptor important, una persona que va treballar a la indústria del suro. Ell es va declarar sempre republicà, primer va formar part de la Unió Federalista Nacionalista Republicana, després del Partit Republicà Català i finalment doncs Esquerra Republicana. Fins a si va tenir importància aquest senyor la seva vida política, que entre el 1910 i 1931 va ser diputat a les Corts. Després de la seva vida política aquí a Espanya, el 1931-1934 se'n va anar d'ambaixador a Bèlgica. Després ja sabem què va passar, va esclatar la Guerra Civil i, òbviament, aquest senyor com a maçó ja pots imaginar què li va passar. Doncs que el van empresonar, se'l van emportar a Girona i allà inicialment va ser condemnat a mort. Sembla que no es faria efectiva aquesta pena, ja que era una persona que tenia més de 60 anys i això el règim franquista tot i això ho miraven bastant. I després el van condemnar a 30 anys de presó, però tampoc, degut a l'edat, va arribar a complir tots els anys de presó que calia. Aquest senyor va aconseguir sortir al carrer el 1944 i va morir poc després de sortir de presidi. Però bé, és un personatge curiós, però sense cap mena de dubte és el maçó il·lustre de la nostra vila, el que ha perdurat i el que va portar arreu l'ideal maçònic.
I que molta gent que viu al carrer Salvador d'Albert i Pey no saben que
doncs ara ja ho saben.
No ho saben. què tenien els maçons que les seves creences, que la gent els hi tingués potser por fins i tot, no? Què passava?
No érem gens particulars, El que passa que sempre el fet de ser una societat secreta sempre causava moltes reticències a la gent i fins i tot certa por, no? Però, de fet, era un grup d'afiliació basat en la transmissió gradual de coneixements, una mena d'espai lliure on reflexionaven sobre el món. De fet, creien que no creien en Déu pròpiament dit, sinó que creien que hi havia un gran arquitecte de l'univers, un ésser creador del cosmos, que li deien Gadu. Entenem-ho com una energia universal, amb certa consciència. I, bàsicament, els seus ideals es basaven en la creença, en l'invocació, en la pràctica dels ritus, que ells consideraven imprescindibles per seguir la seva religió, no? Una mena de dedicar treballs en aquesta mena de Déu per mitjançant la invocació i aquest mitjà, perquè la invocació i el ritu, ja dic, a la maçoneria era imprescindible. Això feia que lloguessin uns espais, unes sales, on hi havia un terra quadriculat en blanc i negre, que representava el yin i el yang, les energies positives, la negativa, hi havia aquests pilars que han fet referència amb els astres a dalt, tota una sèrie. Hi havia tota una parafernàlia bastant temerosa, la gent l'espantava bastant, no? que es reunien amb aquells vestits llargs, amb aquelles caputxes, sí. I amb aquells pendons penjats i aquella simbologia, fins i tot amb espases, i fent ritus que fins i tot recordaven ritus de cavallers medievals, però bé, era el seu mitjà ritual, igual que l'Església Catòlica té un altre mitjà ritual bastant similar, també amb capes i amb espelmes, i què passa que lògicament, culturalment, la gent ja està estava basada en l'Església Catòlica. En canvi, això era, suposava algú nou i algú que eliminava els sacerdots, sinó que eren societats secretes de gent que professaven aquesta adoració en aquesta mena de gadu o arquitecte universal. I això despertava certes suspicàcies a la gent.
En tot cas, fascinant totes aquestes societats maçòniques, de les quals avui hem après una mica més. En Gavi Martín ens ha explicat una mica les seves característiques principals, com es van implantar a Catalunya, el paper que van tenir a Palamós, i també hem conegut un dels maçons més il·lustres que ha tingut la nostra vida, com ha sigut Salvador Albert i Pey. Gavi Martín, moltes gràcies per explicar-nos aquesta part de la història palamosina, i ens tornarem a trobar dilluns que ve amb un nou capítol de Coses de Palamós.
Això mateix, sí, home, i tant.